Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the ridge.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari avui dia. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Que ja porta, com sempre, els seus apunts.
Porto aquí la xuleta, que es diu, tot i que avui fa un fred que pela, estem a la setmana dels barbuts.
És veritat, demà la passada,
demà
Sant Antoni.
Demà la passada, Sant Antoni Abat. Però molt contents perquè avui tenim una persona especial, com
molt
totes.
Especial,
molt
com
especial.
Totes. Una persona doncs, que va néixer a l'Hospital de Sabadell i que també doncs, domina molt la comunicació en totes les seves facetes. Fa cinema, sèries de televisió, teatre, doblatge, publicitat i la veritat és que a més és molt actiu a les xarxes. Mm-hmm. Octavi Pujadas, bon dia i benvingut.
Hola. Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Que a més avui ve acompanyat del seu pare.
Avui vinc acompanyat, sí senyor.
Del Joan Pujadas. Joan, bon dia i benvingut.
Pues sí, sóc el seu pare i estic orgullós d'ell, gràcies.
Bon dia.
Suposo que, clar, vas néixer aquí, a la nostra ciutat,
sí,
a Santa Fe, no?
Exacte. Sí, vaig néixer aquí doncs perquè, a veure, jo he viscut sempre a Cerdanyola quan no m'ha tocat viure a Madrid per feina o altres llocs, però tots els nens a Cerdanyola naixíem a Barcelona o a Sabadell perquè no tenim hospital, ni sembla que això hagi de canviar. Però sí, vaig estar aquí els meus primers 2-3 dies de vida, després ja me'n vaig anar cap a Cerdanyola, però després jo vaig estudiar aquí.
A on? Digue'ns sí.
A on.
Doncs vaig fer tot el BUP, primer, segon i tercer, al Ramar 2. De Sabadell vaig estrenar l'edifici d'Escoles Pies.
El carrer Escola Pia.
Exacte.
Allà, Via Massaguer, baixant
sí,
a la...
Mira si el vam estrenar, que vam fer la presentació del curs a l'edifici de Via Massaguer, però ja vam començar el curs com una setmana després a l'edifici nou. És tot per nosaltres.
Fantàstic, no?
Sí. I quins records guardes d'aquella etapa, doncs, que segur que va ser molt especial?
De profes, companys... O...
Doncs guardo uns records molt bonics, perquè aquest final de la infantesa, principi de l'adolescència, és una època, jo crec, que ens marca molt a tots. És una època en la que ho pots passar molt malament, però si les coses van mig bé, doncs guardes uns records molt bonics i molt especials per tota la vida. Dels amics, ja, doncs, que per desgràcia et veus menys, però que sempre els portes dins del cor. Els primers amors, també, les primeres xicotes. Primeres, sí, primeres sortides, primeres discoteques...
Recordes alguna xicota, yeah. Alguna
mira,
especial?
Mira, espera't, que li posarem una cançó. Que veuràs.
Ai.
Jo crec que la gent que ja tenim una edat segurament sí, també guardarà algun record d'aquest
sí,
grup.
No, jo crec que de Milli Vanilli més o menys tothom se'n recorda, sobretot pel gran fiasco que va ser, no? Que era un grup fake.
Un fake total,
que no cantaven ells. Però van tenir un parell d'èxits que estava molt bé i just va enganxar doncs, aquesta època, any 88-89, crec recordar. I això va ser el seu primer gran hit i el més gran, crec que és. I a més, doncs, sonant aquesta cançó, jo recordo una de les primeres festes de l'Institut del Ramar que vam fer a la discoteca Twin, que estava allà a la Ronda Samenov, que ja no hi és, que era així com... Semblava un hivernacle per fora, perquè era una estructura així com d'alumini fosc, amb vidres... Era molt xula.
Ah, tocant a la plaça Mercet, a la part
de
dalt.
Sí,
era tocant una cosa que era una cafeteria primer.
Sí. Doncs allò era una discoteca que es deia Twin, i allà vaig fer el meu primer petó i sonava aquesta cançó. O sigui que... Em va fotre bastanta ràbia perquè la van tancar, no sé si un any o dos després.
Sí,
no,
jo no recordo aquesta discoteca.
És per allà on hi ha un japonès. És tocant quasi la plaça Mercet.
Sí, està a prop de la plaça Mercet.
Sí.
I Joan, era bon estudiant? I com era d'adolescent l'Octavi? Pues es portava bé o donava problemes?
Era molt bon estudiant, millor que jo.
Es portava bé, treia bones notes o...?
Molt bones notes. Jo no m'hi havia tret masses perquè a col·legi t'hi havia anat poc. A la meva època anar a col·legi era un luxe.
Bueno, era una altra època. Per sort això ha anat canviant.
Sí, tant.
No recordo jo que hi hagués a Barcelona... Més que una universitat.
Clar, perquè això, diem-ho, el pare de l'Octavi, en Joan, és nascut a Barcelona.
Exacte.
L'any 29.
Ostres.
L'any 1929, el passatge Rustillet.
Aviam, cap a on? Cap a on cau?
Suposo, sí, és tocant el que era abans el cine Maragall.
Val. Val.
I llavors com vau acabar? Venint cap aquí, cap al Vallès, cap a Cerdanyola, bueno, i cap a Sabadell?
El passatge Rustillet, vam anar al passeig Maragall, número 8, que ara me'n recordo. Després, al carrer Nació, que era Internacional. Després li va posar Nacional, perquè en Franco no volia.
Sí, però, anem, però després ell treballava de torner, i llavors
bueno, no, però jo mai posat de torner, sí, quan treballava a la Meridiana.
No, però vull dir que és que hem d'arribar a lo de Sabadell i no podem trigar tant. Llavors, ens explica, bueno, que sí, bueno, per la 11, no?
Sí, sí.
Perquè va treballar molt de temps en a la 11, que hi havia aquí a Castellarnau, no?
A Castellarnau.
A la 11, 22 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, el centre
22
de...
22 anys molt bons, perquè em va agradar moltíssim poder ajudar els cegos, i a més deien que ho feia bé. Deien, no sé si és veritat.
Segur que sí.
De
sí,
moment, les dones i els homes m'apreciaven molt.
Home, això és important.
I suposo que d'aquí, no?, de veure l'exemple del pare, els valors, d'aquí et ve també, doncs, a que al principi vas començar a estudiar medicina, no? Volies ser metge
no sabria,
o no?
No sabria dir-ho ben
bé. O d'on va venir la vocació?
Perquè jo, quan vaig començar a dir que volia ser metge, jo era tan petit que ni tan sols sabien que treballava el meu pare. Sí que veia, em portava les excursions de final de cada període de curs dels cecs i tal, però jo realment no sabia ben bé el que feia. Jo crec que va ser una cosa, em semblava interessant el que feien els metges, em semblava també interessant la manera en què la gent veia la figura del metge. A la meva família no hi ha metges, suposo que un dia amb 2 anyets o algú així, nen, què vols ser? Dius, vull ser metge. Li va fer gràcia a tothom i llavors ja segueixes amb aquella dinàmica. Realment no sabia ben bé què volia, però bueno, ho deia des de molt ben petit, i com que obtenia un reforç positiu, doncs allà seguia, fins que m'hi vaig ficar.
I de fet vas estudiar, no?, a l'Autònoma.
Sí, a l'Autònoma. Sí, sí. Vas acabar Ramar i després a l'Autònoma. Que vas entrar amb CELE o...
Vaig acabar el Ramar, després el COU ja el vaig fer a Cerdanyola, a l'Institut Pere Calders, que està allà al mateix campus universitari.
Ja et vas passar la competència, ja vas marxar de Sabadell.
Saps què passa? Que em començava a moure més, va tornar un amic meu que havia estat fora, que era un dels meus millors amics, va tornar a Cerdanyola, ell anava al Pere Calders, i després hi havia una cosa que per mi era molt determinant, que aquí al Ramar cada vegada em posàvem més tardes, o sigui, a Cou em trobàvem 4 tardes al dia.
Que tenies...
Amb 4 tardes al dia. I el Pere Calders em trobàvem horari intensiu, sense cap tarda, i llavors em permetia fer més coses.
Val.
Em vaig canviar i també estava ja més a prop de la universitat i sí, em vaig anar cap a...
I clar, llavors ja viviu a Cerdanyola, clar.
Sí, no, jo he viscut sempre a Cerdanyola.
Sempre a Cerdanyola. Val. O sigui, va ser néixer a Santa Fe i llavors ja...
Exacte. Cerdanyola. El que he dit, 2-3 dies a Sabadell, bueno, i després cap a Cerdanyola.
Ja et podem considerar Sabadellenca.
El petó, que també va ser molt important. El primer petó de l'Octavi Pujades va ser a Sabadell. Ja és prou excusa.
I tant.
I escolta, com vas decidir llavors a penjar doncs la bata de metge després de tants anys de carrera? Perquè fins i tot vas fer el MIR.
Sí, jo vaig fer el MIR. Doncs mira, va ser una miqueta per casualitat. Jo havia sigut, el tema artístic, jo sempre he dibuixat molt, feia a les funcions que fèiem a l'escola o als festivals de l'escola, doncs gairebé sempre els preparava jo, els dirigia jo, però després això és una cosa que es va anar diluint conforme, diguem-ne, l'exigència dels estudis anava apretant, i ho tenia molt oblidat. Llavors, quan vaig acabar la carrera, jo vaig començar a fer unes feinetes mitjançant un amic, doncs, de model, de fotografia, de publicitat. I això, entre acabar la carrera i preparar el MIR, que l'examen MIR el fas just l'any següent, vaig anar treballant, vaig anar fent cosetes així de fotografia i de publicitat. Una productora, que era Fairplay, li encaixava per un personatge, per una sèrie, em van passar diverses proves, em van agafar i allà doncs vaig començar. Vaig poder ajornar, en tot aquest impàs vaig aprovar el MIR, vaig treure la plaça que volia, però com que tenia, en aquella època encara es feia la mili, tenia allò de la prestació social substitutòria per allà penjada, que va ser el que em va permetre ajornar un any la incorporació al MIR i aprofitar aquest any per fer la primera sèrie, que vaig poder ajornar-ho gràcies també a mon pare, perquè clar, la prestació l'havies de fer a algun lloc, i llavors jo vaig sol·licitar al centre on treballava el meu pare, el del centre em van sol·licitar a mi, vam fer allò, aquella trampeta que es feia, que em van dir, si un dia ve un inspector hauràs de venir corrents o et pot caure el pèl. però anaven desbordats, no va venir mai cap inspector i vaig poder fer la primera sèrie.
I va sortir bé, l'experiment. Sí,
sí. I no cridem massa, eh? Igual ara, com que ara es fa tot...
Hòstia, fotem, jo crec que això...
Ara
els de Vox examinaran això amb retractivitat, no?
Que fort.
I escolta, llavors vas fer, abans de continuar això amb la carrera aquesta d'actor, vas fer l'autònoma.
Sí.
I què vas fer? Els tres primers anys a l'autònoma i després a quin hospital?
Els dos primers anys. Ara no sé com es fa.
Si parlo del Domènec, que et sona?
Evidentment.
Del Cueny de Murt o del Triangle d'Escarpa.
Sí, sí, sí. El professor Domènec és doncs, el professor Domènec que malauradament va morir fa una setmana o dues. Fa una setmana o dues. Era el cap d'embriologia i anatomia humana de la Universitat Autònoma. I era un senyor doncs, que transmetia moltíssima passió. Era un senyor peculiar, baixet, rodonet, amb uns ulls saltons que amagava darrere d'unes ulleres, que cridava molt i que tenia molt d'entusiasme per què explicava. Un dels grans experts a nivell europeu en embriologia, una de les millors col·leccions de talls embriològics que ell va anar acumulant durant 40 anys i que estan a l'autònoma, i un senyor, doncs, això amb molt d'entusiasme. I, a més, el senyor Domènec, jo el recordo, perquè com que jo el cou el vaig fer a Cerdanyola ja, hi havia com una mena de ritual allò iniciàtic gairebé dels estudiants de l'institut, que era anar a veure la piscina dels morts de l'autònoma. Exacte. Que això ho fèiem gairebé tots allò, uns deien que ho feien, nosaltres es tiraven enrere i nosaltres ho vam fer, vam entrar d'estrangis a la sala d'anatomia, que hi ha totes les camilles d'acer per a les preparacions cadavèriques, un gran aquari amb tot de fetus, i després hi ha els dipòsits en formol on hi ha els cadàvers, i vam entrar acollonits i ens va enganxar el senyor Domènec.
Què dius ara?
Que en aquella època l'associàvem molt a un dels protagonistes de Reanimator, perquè tenia així aquesta pinta una mica frapant, i ens va fotre un susto d'acollonits i ens va fotre fora. Així que, bueno... Però era un gran home i un gran persona.
I era germà, el seu germà era el periodista del Noticiero Universal.
Ah, coi.
El seu germà, sí. I ell sempre deia això, que jo me'n recordo això que ho comentava algun company, que deia les preguntes, pregunta d'examen.
Sí.
I el somito
sí.
Sempre queia.
Sí, sí, sí.
És cert
sí,
o no
sí,
cert?
Sí, sí.
Què és el somito?
Ostres, ara m'enganxes per l'anatomia.
D'embriologia.
Sí, és embriologia.
Sí, però sempre feia aquesta pregunta, no?
Els somites són els nivells, o sigui, els embrions...
Exacte.
Els embrions, l'ésser humà es desenvolupa per nivells. Per nivells, diguem-ne... Doncs una miqueta que es corresponen amb les vèrtebres, d'acord? Mm. I llavors, d'aquí es van originant, diguem-ne, des d'un eix central, cap enfora, no? Per això és una de les raons per les que quan tens un infart et fa mal al braç esquerre, perquè procedeixen del mateix nivell de somita. Ja, és el poc que recordo,
fantàstic,
això.
Fantàstic, aprovat.
Déu-n'hi-do, quina memòria, eh?
Hem d'agafar l'Octavi com a metge de capçalera de la ràdio.
De la ràdio,
sí. A part de tot, nosaltres l'agafem
si
no,
com a... Si no s'ha de curar ningú... A la secció que fem el part d'Oli, els diré, a partir d'ara, mira amb l'Octavi.
Encantat.
I escolta, llavors, expliques com va ser que vas penjar la bata i vas dir, doncs...
Vaig fer aquesta primera sèrie, uh-huh. Una sèrie que dirigia el Francesc Bellmunt, un històric...
Sabadell. De Sabadell.
Exacte. És veritat.
Aquí tenim l'historiador.
De l'orgia.
Sí, de l'orgia, la quinta del porro també.
Exacte.
Bueno, sí.
Que vam estar amb el Juanjo Puigcorbé,
sí.
Que, bueno, no li diguis que ell va protagonitzar l'orgia, perquè d'això...
Si vols entendre.
Sí, no vol guardar aquest record.
Doncs, ells van ser els que em van donar la meva primera oportunitat, em van escollir... Van tenir molta paciència perquè jo no havia fet res d'interpretació. Va ser un període d'assajos intens i on vam suar. I llavors vam estar 7 mesos rodant aquesta sèrie que es deia Happy House, una sèrie en la que érem 4... Érem 5 actors, però 4, que érem 2 parelles, érem el Juli Fàbregas, la Natàlia Sallarès, la Montse Mostaza i jo, i estàvem en tots els dies. Llavors allò va ser un intensiu realment d'interpretació. I doncs allò va ser el primer que vaig fer, aprofitant aquest espai que em va donar lo de la prestació social. I quan es va acabar la sèrie, també se'm va acabar aquesta pròrroga d'un any, i em tocava ja escollir. I llavors veia el que havíem fet, veia els meus companys de la sèrie i tal, i el meu pensament va ser, d'aquí 20 anys de què m'arrepentiré de no haver intentat, saps? O sigui, d'aquí 20 anys, quan vegi el Juli o quan vegi la Montse fent una sèrie o una obra de teatre, sempre tindré l'espina clavada de dir jo podria haver estat allà i no hi he estat mai. La medicina era una cosa, doncs, com tot, com, diguem, tot l'ensenyament reglat i convencional, no? És una cosa que pot costar més o menys, però és un camí que només depèn d'esforços i de colzes. I això havia estat com una senyal, no? S'havia creuat en la meva vida una cosa per la que molta gent mata per entrar, i jo havia tingut l'oportunitat de fer una cosa molt diferent, una cosa molt enriquidora, molt fora de la rutina, i em vaig decidir per això.
I quan vas acabar aquesta primera sèrie, tu a nivell personal, allò quan arribaves a casa i et posaves al llit, com et senties?
Quan
tu?
Vaig acabar, mentre la rodava, quan la vaig acabar?
Quan vas acabar, quan et vas veure tu, el primer cop que tu et
clar,
veus
quan
en veus pantalla...
A la pantalla.
Ah, molta vergonya.
Sí?
Molta vergonya.
Et vas agradar o...?
Em vaig agradar, bueno, sí, sí, em va fer gràcia.
Però em sembla que ets molt exigent, no?
Sí, però passa una cosa que sempre, que no sé per què em segueix passant, o sigui, clar, quan rodes una sèrie o quan fas alguna cosa, moltes vegades de tant en tant t'equivoques i s'ha de tallar i reprendre, i sempre em dóna la sensació que m'equivocaré, però la primera vegada que em vaig veure, recordo que ja vivia amb la meva ex, la que va ser la meva dona durant 18 anys, ho vam veure a casa, van venir companys de la sèrie a veure la sèrie a casa.
A Cerdanyola.
A Cerdanyola, sí. I jo estava molt emocionat, i de sobte, clar, comença la sèrie, i les meves primeres seqüències, la que feia de la meva xicota, la Montse Mostaza, em planta un morreig en tots els morros, i clar, em va venir una bufa de no sé, bueno, sí que sé d'on, de la meva dona en aquell moment, que em va deixar maldat per tot l'episodi, clar. S'hi va veure petó, pom, bufetada. Normal, normal, normal.
I el pare, contentíssim, no? Devia
el pare,
pare...
què? Perquè, clar, quin canvi, no?
Sí, em va agradar.
Et va agradar?
Sí.
Content?
Ara, m'agradava més que hagués sigut metge. Perquè la meva dona, en pau descansi, li va fer unes bates que posava doctor Octavi. I això està guardat. Clar. I quan ho veig, pues, la veritat, em sap greu. Però, bueno, li agrada més actor, pues, endavant.
I la mare, en pau descansi, què deia? Que això...
La meva mare, bé, sí. la meva mare en aquestes coses deia el que els dic jo als meus fills, que has de fer el que et faci feliç. O sigui, és igual el que vulguem nosaltres com a pares. O sigui, crec que els pares tenim una funció que és educar i protegir, però fins a un cert moment. Hi ha un moment en el que s'ha de deixar els fills llibertat per viure i per equivocar-se. Això és molt, molt important, crec jo. O sigui, un pare ha de saber quan ha de fer un pas enrere i estar quan se'l necessita, però no interferir. I en aquest procés estic jo amb els meus fills, que ja entren a l'adolescència,
no?
I comença el moment en què se'ls ha de deixar volar.
És una estampa fantàstica, perquè està
molt poètica.
L'Octavi està dient això i el pare se'l mira. El pare l'està mirant. I, bueno, clar. Això, pare,
sí.
Pare...
Per cert, aquestes bates, aquelles bates de, que la mare, no, va bordar, i que vas guardar durant molt de temps, i que em sembla que després vas decidir tirar, llançar, no? Em sembla.
Les guardes o les...
Jo crec que estan per casa en algun lloc, les no ho sé. No?
Mira, t'explicaré on estan guardades. Estan guardades al canapé de la... Mira, millor que t'ho expliquin.
Hola, què tal, amor? Reaprofito la vinentesa de que tu estàs en directe i jo estic en diferent i aprofito per explicar un secretet. Tu te'n recordes que l'altre dia vam fer una mudança a Madrid, vam portar les coses a casa teva,
sí.
Vam desfer les bosses i em vas demanar que llancés les escombraries,
sí.
Amb una bossa amb les teves bates de metge dins. Tu creus que les vaig llançar?
Jo crec que no, jo crec que no.
T'estimo!
Doncs les tens al canapé de casa de la teva sogra, o sigui, molt ben custodiades. O sigui, que aquell record jo crec que és un tresor, l'has de guardar.
Això
s'ha de guardar.
Sí, sí. Sí, el que passa és que a mi m'agrada guardar coses, m'agrada molt guardar coses. De fet, clar, jo visc amb mon pare i tinc moltes coses, però tinc coses a les que els hi veig certa utilitat. Certa utilitat en un present o en un futur. Llavors, em sembla que de vegades per deslliurar-se de lastres emocionals va bé deslliurar-se de la prova física d'aquests lastres emocionals.
Mira, com la japonesa aquesta que està de moda ara.
Sí, sí.
La Marie Kondo, sí, 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 hi ha una japonesa que parla d'això.
Sí.
T'ho recomano, o sigui, d'alliberar, sí. No? De treure les coses,
sí,
no, a vegades.
Em sembla que segons quines coses guardes són una recreació en algo que no ha de tornar, i no crec que sigui sa.
a vegades doncs, ens hem d'acomiadar, no?
Sí, 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 sí. Jo crec que quan es fa un punt i a part, s'ha de fer amb totes les conseqüències.
Uh-huh. I però... explica'ns, hem escoltat l'Anna, no?, que és la teva actual sí. parella, no?
Sí, sí, sí.
També compartiu a les xarxes amb el teu pare, no?, amb sí. els teus fills, moltes vegades, quan aneu al cinema, no?
Sí, 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 amb els meus fills, clar, amb xarxes intento no posar...
No hi ve mai.
No està dient això, està dient que comparteixo quan vaig amb els nens al cine, uh-huh. i que, per una altra banda, comparteixo amb tu algunes fotos, també. Comparteixo coses de la meva feina i de la meva vida, sempre intentant respectar, no entrar en temes molt, molt personals, i sobretot respectant la intimitat dels meus fills. Però bueno, passo bastant de temps a casa, passo bastant de temps amb mon pare, passo tot el temps que puc amb els meus fills i és el que reflecteixo.
Jo crec que és una manera interessant d'interactuar també, suposo, amb tots els seguidors, amb els fans que tens, sí. no? I també d'encomanar la teva alegria de viure, perquè hem vist imatges molt tendres molt, amb el teu tendres, pare sí. a l'hospital, sí. Que realment jo crec que són fins i tot inspiradores.
Moltes!
Que moltes, moltes!
Sí, sí, sí.
No? I clar, l'equip, els metges i fins i tot no, el personal sí. De l'hospital també doncs, ha superpredisposat no, a la vostra història.
Vaig trobar l'altre dia una noieta, bueno, una noia, a Cerdanyola, i em diu, és més famós tu que el teu fill.
Sí, és veritat, és veritat. Jo crec que empatitza molt amb la gent, no? Has creat un monstre. Mira, ja el porta a la ràdio i tot.
Sí, sí, no, i tant, i tant. No, sí, és hi ha circumstàncies com l'hospitalització i tal, que realment doncs, és un rotllo. Estar a l'hospital és un rotllo. És poc agradable, però...
Deu
rotllos, exacte. I llavors, doncs, si ens ho prenem amb una miqueta d'humor i intentem donar-li la volta, jo crec que nosaltres ens ho passem millor i a la gent que et segueix també li agrada. Jo crec que moltes vegades en xarxes molt, hi ha molt postureig i molt intentar donar una cara... posar una cara bonica i de perfecció en la vida i de que tot és meravellós i la vida no sempre és així, no passa res per mostrar-ho. El que crec que s'ha de fer és acceptar les coses tal com venen amb el màxim d'humor possible.
De fet, a mi m'agrada molt quan et toca anar doncs, als partits, no? També del teu fill amb la teva filla. Que,
sí, tu ets que mare, tu sabràs.
Sí, que soc mare, no? I suposo que els pares es veuen també doncs, reflectits, no? Amb això sí, que a vegades sí, ens sí. fa molta mandra, però com a pares doncs, hem d'acompanyar i hem de guiar i hem de compartir aquests moments.
Paternitat
no?
és
I
molt
aquest humor,
bonica,
aquest humor és molt necessari.
Sí, 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 en tot, crec jo. Paternitat, maternitat, en ser fill, en hospital, en tot. Jo crec que la vida sense sentit de l'humor no val la pena viure-la.
Uh-huh. Continuem parlant de...
Continuem parlant, sí.
Tornem
sí.
a fer un flashback, eh? Tornem, i ens anem doncs, a les primeres sèries també que vas fer, no? Al salir de la classe, també doncs, has estat a l'Hospital Central, Los Serranos, al Cor de la Ciutat, Centro Médico, La que s'avecina, Cuerpo de Élite, La Riera i moltes altres sí. produccions, i fins i tot també, no només a la petita pantalla, sinó al cinema, no? Amb El Pregón, Tres Bodes de Mas, o Barcelona Nit d'Estiu, moltes altres, teatre, curs... Sembla que no pares mai, no? No sé en quin mitjà et trobes també doncs, més a gust,
cinema,
quin t'enamora més.
Trobo, jo crec que un actor és una miqueta, com, salvant les distàncies, com un decatleta, no? Ha de fer moltes coses, ha de fer molts personatges, fins i tot en el mateix medi hi haurà directors que et demanin unes coses, unes altres, fins i tot els planos que faran, si és televisió o cinema, seran d'una manera o d'una altra. L'actor ha de fer de tot. I l'actor no ha de parar, perquè és una miqueta, reprenent l'analogia, quan no tens feina has de fer curtmetratges, has de fer el que sigui, perquè has d'entrenar. Si la interpretació, el múscul de l'actor és el seu cos, és la seva veu, és una cosa que es rovella si no la fas servir. Llavors, si no estàs rodant, fes curtmetratges. Si no estàs fent curtmetratges, fes un microteatre, fes teatre. Si et paguen, perfecte. Si no et paguen, doncs mira... fas coses moltes vegades fora del circuit comercial que resulten molt interessants i a més no estàs parat perquè és com si, clar, si un atleta olímpic diu pues mira, el meu entrenador s'ha posat malalt o no tinc cap obligació, pues estic 3 mesos sense entrenar, doncs arribaràs a la competició amb panxa i no et menjaràs res. Els actors hem de treballar, però realment com a gratificació personal com a actor el teatre és molt bonic, molt bonic.
I endevino, per el que estàs dient, que també ets un enamorat de l'esport.
Sí, 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 i tant.
Ets un enamorat d'això, de la forma física, de cuidar-se, del gimnàs...
Sí, sí, ho he fet sempre. Jo era un nen...
Ja de petit ja ho feies, això?
No ho feia, però ho tenia en cap. Jo sóc fill únic, els meus pares són...
Exacte, fill únic.
Sóc fill únic, els meus pares són grans. Llavors sí que tenia uns veïns a casa... més o menys de la meva edat, però també marxaven de vacances llavors. Així com la majoria de famílies marxaven de vacances tots els estius, nosaltres, jo recordo un parell d'estius que marxessin de vacances, i ja d'adolescent, de petit, passàvem els estius a casa, fèiem, doncs, sortíem a passejar o anàvem a Barcelona, però no fèiem gran cosa fora de la normal. Llavors jo era un nen que llegia molt, que dibuixava molt, però sobretot llegia molt. Llegia molts llibres i llegia molts còmics. Era un nen també amb una certa tendència al sobrepès. I llavors, doncs, primer vaig fer futbol sala, després vaig fer un temps bàsquet, però després, amb 15 anys, em vaig apuntar per primer cop al gimnàs, i clar, tenia com una mica com a model d'allò que volia ser, doncs, el que no ets, no? I els personatges dels còmics, els superherois, jo tenia entre cella i cella, i llavors, doncs això, amb 15 anys em vaig apuntar al primer gimnàs, i des de llavors
gimnàs?
No he parat. Un gimnàs que es deia... O sigui, perdó, el primer que em vaig apuntar va ser l'estiu, després de fer el primer debut aquí, que amb el Carles Argemí, que era un amic meu d'aquí, del Ramar, em vam anar al gimnàs Llenes, que no sé si encara funciona.
I tant, encara, sí? un clàssic. Home, un clàssic.
Doncs sí, sí.
Referent, també.
Doncs vam anar el mes de juliol, i jo recordo, vam anar tres, crec. No, tres o quatre. No sé, l'Albert Zamora, el Carles Argemí i jo, i no sé si estava el David Colbano també per allà. I recordo, clar, 14 anys, jo era un fideu, allò que deies, què vols, braç? Em vaig posar a fer bíceps allò a lo bèstia, i quan em vaig posar el vestidor, ja, a l'hora d'ensabonar-me el cap a la dutxa, dic, hosti, no m'arriben els braços. I em vaig tirar una setmana a casa, una setmana de juliol, així, sense poder ni moure
tremolant,
els braços.
No? Gairebé tremolant.
No podia gratar el nas ni em podia gratar el genoll. O sigui, no podia moure els braços d'aquí. Si feia així, em moria de dolor. I si feia cap avall, també em moria de dolor. I me n'alegro que segueixi funcionant el gimnàs Llenes, perquè jo recordo que estava ple de gimnastes artístics, que jo els veia com a bèsties pardes.
I quin record guardes del gimnàs multiesport de Cerdanyola?
Del gimnàs... és el gimnàs on... Després, això, amb 15 anys em vaig apuntar a un gimnàs que es deia Muscle Gym, als quatre cantons, entre Cerdanyola i Ripollet, però després ja amb 17-18 anys vaig anar al gimnàs multiesport, i allà hi vaig estar, doncs, 10 o 12 anys, crec jo, potser, o més.
Déu-n'hi-do.
I suposo que allà vas fer molts amics, com el Mario Cabrera.
Hola, Octavi, ¿qué tal? Bueno, pues nos conocimos hace, pues, alrededor de unos 26, 27 años ya. Él era un adolescente. Él tendría unos 18 años y yo unos 22, así más o menos. Y nada, en un gimnasio multisport, somos los dos de Cerdanyola, y hasta hoy, ¿vale? Aguantándolo hasta hoy. Y nada, y bueno, su primer trabajo de modelo lo hizo para los calzoncillos Gym. Y fue un trabajo que yo no pude hacer, porque en esa época estaba yo trabajando, y nada, y él empezó ahí, y hasta hoy. Y míralo, el tío ahí progresando mucho. Bueno, te mando un saludo muy grande, y ya sabes que te quiero mucho.
Olé,
és un bon amic, no? A més,
amb ell és molt bon amic,
compartiu,
sí, sí,
també, no? A vegades heu participat en les trobades de l'Orgull Gay, no?
Sí,
heu fet amb les
desfilades. Sí. Amb ell i la Txell, la seva parella, som molt, molt, molt amics. Amb ell i amb l'Ismael, també, que l'Ismael és un altre dels tres que són potser els millors amics, que ells dos anaven junts a l'escola, o sigui, ells es coneixen des que eren mocs, i després això, jo els vaig conèixer amb 18 anys, quan em vaig passar al gimnàs multiesport, i des de llavors, ara aquí estava molt modoset i parlava molt poquet a poquet,
sí,
i tal, però aquest és una matralleta que...
L'hauríem de veure a la carrossa, no? Pujat a dalt.
Sí. No, en tenim molts records amb ell.
Ara que has dit això, jo portava calçotet gym.
Sí.
Clar, i tu sorties al
retrato. Vaig fer la campanya un any, això estem parlant.
Ostres,
de l'any...
Ostres, Jim, si eren molt, vaja, sí. Que li deuen ser.
Jo crec que sí, això sí, estem parlant portat... si any 92-93, de fet mon pare encara
sí,
té la...
Sí, ara encara.
Encara
sí,
els fa.
Sí.
Mon pare té a l'habitació la foto aquella d'una... d'aquesta campanya que vam fer per gim.
Uh-huh. I peses, el·líptica, cinta, feies el gimnàs o fas...
El gimnàs faig una miqueta...
Continues anant-hi,
sí.
No?
Continuo anant. Sí.
Perquè a vegades comparteixes també les imatges.
Sí,
a...
sí, 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 comparteixo coses de la meva vida més o menys a parts iguals, no? Llavors, si destries, vas veient doncs, que passo temps amb mon pare, que passo temps amb els meus fills, amb la meva xicota, que treballo també i que entreno realment la meva vida.
I que també t'impliques amb diferents causes a vegades socials, sí, no? Per exemple, sí, ara amb la campanya per ajudar els joves amb ludopatia, no?
Sí, amb joves i adults. I sí, adults. És una cosa que és bastant recent, però... Soc company de la Marta Sancho de Gimnàs, que ella és la cap de la unitat d'addiccions comportamentals de l'Hospital de Sant Pau. Addiccions comportamentals, doncs, ells no toquen el tema de substàncies, que és un altre departament, però sí que és addictes al sexe, addictes a compres, addictes al joc. I doncs em va demanar la meva col·laboració perquè, a més, evidentment, doncs, perquè li puc donar alguna visibilitat a la gran feina que fan allà, però més perquè és una cosa que està repuntant molt ara mateix amb aquestes publicitats que ens estem tragant a totes hores i per tots els canals, de casinos online, exacte, de pòquer online, de bingo online, que sembla que tot és molt maco i que anuncia gent doncs, que moltes vegades són referents i
exacte,
tal, que jo crec que quan ho fan no són conscients de que realment estan... Evidentment tots som adults i tots som drets, tots tenim el dret d'espatllar la nostra vida com vulguem, no? Però sí que és cert que en primer lloc aquests anuncis es fan en un horari que no és un horari, es fan en un horari infantil, es fan en un horari que veuen també menors d'edat, que diguem-ne el producte que ofereixen és molt llaminer, perquè a més es pot fer des del mòbil, es pot fer des de l'ordinador, ja no cal,
és massa accessible, no?
Hi ha massa accessibilitat.
Sí, jo també ho penso. Sí,
i després que també hi ha, evidentment, que la ludopatia, en aquest cas concret, els trastorns pel joc són una enfermedad com qualsevol altra, i que un pacient o algú que s'està recuperant o que està patint aquesta enfermedad no només pateix ell, sinó fa patir molta gent del seu entorn, i aquest tipus de publicitat no ajuda gens a aquests malalts.
No, és contraproduent totalment, jo també ho penso. Per això m'agrada també quan comparteixes doncs, aquesta informació. Vosaltres
això,
que teniu,
sí,
no? Molts seguidors, exacte, és important, sí, la vostra influència.
Sí, jo crec
sentit.
Que sí, sí, evidentment tots podem fer molt postureig en xarxes i tal, poden regalar coses, et poden convidar a llocs, però hi ha d'haver una mica una de cal i una d'arena, no? I si tens certa visibilitat i amb el que tu penges a xarxes socials pots comunicar coses que jo crec que són importants i positives per la gent que et segueix, doncs crec que hi ha el deure ètic i moral de fer-ho.
Totalment.
M'encanta de la manera que parla.
Ai, moltes gràcies.
Sí, m'encanta. L'hem de fitxar.
No, perquè tothom sempre li pregunta com a actor, no? Com a model,
exacte, no,
que és la seva professió, sí, i evidentment, i que doncs, té tota una trajectòria professional, però l'Octavi potser doncs, la gent no sap que llegeix molt, no? Que fins i tot tens una biblioteca, ens han dit, no? Ja vas començar de petit amb els còmics,
sí,
però que en realitat doncs, tens molts llibres, no? A casa, i que fins i tot recordes el contingut, ens han dit.
Bueno,
de molts llibres.
A veure, recordo coses, perquè ja et dic, o sigui, així com en la infància, doncs, per altres persones els seus records més estimats poden ser records amb altres persones o amb altres amics, jo els tinc amb coses, jo els tinc amb objectes inanimats, jo els tinc amb els meus ninots de Star Wars, jo els tinc amb els meus llibres, amb els meus còmics, o sigui, realment... Per mi els meus grans amics d'infància van ser els autors dels llibres i dels còmics que jo llegia i amb els que em viatjava i em transportava a fora de la meva realitat i ja...
És tot un patrimoni immaterial, no?
I tant.
Exacte.
A més,
no et fallen mai.
Queden per sempre. Sí.
Fan canviar la teva imatge de moltes coses, els teus valors, cultiven la imaginació. Exacte. Recomana'ns alguna lectura.
Ciència-ficció, no?
Que t'agradi.
Ciència-ficció,
moltíssim. T'apassiona, sí, no? Sembla.
Sí, perquè, clar, ja et dic, o sigui, l'època de l'adolescència, més, jo dibuixava en un fanzine de còmics, érem molt frics. El còmic i la ciència-ficció tenen un lligam bastant més... molt més, diguem-ne, immediat que amb altres gèneres literaris, podríem dir. I a més jo crec que la ciència-ficció és un gènere que fins fa no gaire ha estat bastant menys tingut,
és cert.
Menys tingut, sí. Però a l'època en la que estem ja comencen a haver-hi grans clàssics de la ciència-ficció, i a més la meva sensació sempre que llegia ciència-ficció és que el llibre pot estar millor o pitjor, pot estar millor resolt o pitjor resolt, però la ciència-ficció té uns plantejaments que diguem-ne s'escapen a les limitacions i a les a les limitacions dels altres gèneres, no? O sigui, sempre el punt de partida,
la fantasia, no? Exact... pots arribar...
Sí, fantasia però estructurada, sí, eh? Sí, o sigui, sí, tu pots plantejar unes regles del joc aberrants en principi amb el que tens. Ara, després has de ser coherent amb aquestes regles.
Han d'estar aquestes... justificades,
exactament. Ja, tot el que passi ha de ser coherent amb això. I llavors, la llibertat creativa que dona i el que et fa pensar un bon llibre d'aquest tipus va molt més enllà del que fan altres gèneres. Jo no sé, em dèieu què voleu, que recomanacions?
Per exemple,
un llibre,
per exemple,
sí, recomana'ns un llibre que t'hagi agradat.
Un llibre per la Raquel i per mi pels oients. Va,
ostres,
llibre...
jo...
Ara imagina't que no hàgim llegit ciència-ficció, que ens recomanaries?
Doncs jo us recomanaria com a llibre inici, a més ja no només, fins i tot per la teva filla, potser encara és una mica més jove i tal, però hi ha un llibre que és Flores para el Gernón.
Saps qui li encanta aquest llibre? La Karen Madrid, que fa un programa de gènere fantàstic,
Flores,
el quimèric.
Flores para el Gernón, jo crec que és
Gernón, com s'escriu?
El Gernón,
val.
És una història meravellosa, són 96 pàgines, es va publicar aquí a Espanya en la col·lecció Vaixell de Vapor per adolescents. Va. És un llibre que va guanyar l'Hugo i el Nébula, és escrit per Daniel Kiss, que és un psiquiatre americà, i és un diari en primera persona d'un borderline al que li ofereixen la possibilitat d'operar-se per ser tan llest com un ratolí que ja ha estat operat.
Ostres.
I llavors
és
un diari en primera persona de veure com veu el món un borderline en principi i com va canviant la seva visió conforme va adquirint intel·ligència, com va veient que les coses no són com ell pensava, com va veient que la gent no és tan bona com ell pensava, i tot això va portant a un desenllaç doncs molt, molt impactant i molt bonic. Es llegeix en mitja hora, després van fer la versió ampliada, als anys 60 es va adaptar al cinema, és una pel·lícula que es diu Charlie, que va protagonitzar el Cliff Robertson i que va guanyar l'Oscar amb aquesta pel·lícula, però la versió ampliada de Flores para el Gernón no té la força que té la versió reduïda. Si en ciència-ficció i en tots els gèneres passa una miqueta això. Si el relat curt és un cop de puny que no és un relat llarg. Si no pots adormir-te en descriure paisatges, personatges, situacions. Vas a una història pura
i dura. És més concís i contundent,
exacte.
No?
Quan la història funciona, la contundència del relat curt és brutal. I Flores para el Gernón ho té.
Vinga, primera recomanació.
Primera recomanació.
Una altra.
Una altra recomanació que us faria és un llibre que crec que està descatalogat, que és Forastero en Tierra Extraña. Forastero en Tierra Extraña és un llibre de Robert Heinlein. Robert Heinlein és un dels grans pares de la ciència-ficció clàssica americana. Un tio que havia servit a l'exèrcit, un paio del que alguns llibres seus s'han adaptat al cinema, per exemple, Tropes de l'Espacio, una pel·lícula que va fer el Paul Verhoeven, que és una pel·lícula que passa molt amb els llibres de Robert Heinlein. Tenen una lectura molt apologètica del militarisme, d'acord? Molt de defensa del militarisme. Però la segona lectura és una crítica ferotge i salvatge i soterrada de la incongruència de la guerra i de les armes.
Sí, has Forastero... de llegir entre línies,
sí,
no?
Si i Forastero en Tierra Extraña, Forastero en Tierra Extraña és un llibre bastant gros d'una primera expedició que va viatjar a Mart, desapareix, i quan envien la segona expedició es troben que un astronauta i una astronauta que van viatjar van tenir un fill, s'ha criat a Mart, amb els valors dels marcials, i legalment, com que ha nascut a Mart, és el propietari de tot Mart.
Ostres.
Llavors és una paràbola d'una segona vinguda de Jesucrist. És una paràbola d'una segona vinguda del Messies. O sigui, se l'emporten a la Terra, és el propietari de tot Mart amb el que implica econòmicament això, i és un home completament pur i innocent respecte a la mesquindat humana. I com tothom el glorifica primer, tothom en vol treure benefici fins a, evidentment, l'inevitable martiri. És un llibre que, a més, és curiós.
Apuntem.
Forastero en Tierra Extraña es veu que era el llibre de capçalera del Charles Manson.
Ostres,
sí.
Sharon, de la Sharon.
El que va matar la Sharon Tate, la secta Helter Skelter. Exactament.
I escolta, Octavi, t'interessa la política?
M'interessa la política perquè crec que no, evidentment vivim en un món en el que no et pots abstreure del que és un tema de responsabilitat, no? O sigui, la política té conseqüències per a tots i hem d'estar una miqueta al cas del que passa al nostre voltant.
De fet, ara estàs interpretant, no?, un polític al
sí.
Teatre Apolo de Barcelona.
Exacte.
Explica'ns una mica aquesta obra, no?, que fas també amb el Roger Pera.
Sí. És una funció que es diu Dignitat. És una funció que va escriure i dirigir l'Ignasi Vidal, que és un gran, grandíssim actor, però també és un gran, gran autor i dramaturg. Es va estrenar el 2015 a Madrid, als Teatres del Canal. Ha girat, ha estat uns 15 països més. S'està fent ara mateix també a Romania. Crec que en breu s'estrena a Argentina també. I és una història de... són dos polítics, el secretari d'organització d'un partit, que és com diguem el poder a l'ombra, i el secretari general, el candidat al poder, que sóc jo. 40, 40 i algo anys, però porten tota la vida en política, i de sobte les enquestes els col·loquen com a líders, com a favorits. O sigui, realment, després de picar pedra durant 20 anys, es troben en què, sí, en què realment ho tenen a la mà, estan a tocar del poder. Però per arribar a aquest lloc han passat coses i han fet coses que potser no haurien d'haver passat i potser no haurien d'haver fet. I hi ha un desencadenant que no us puc dir, que porta tota una sèrie de retrets, de conflicte, que és el que desencadena tota la trama de la funció. Però està molt bé, perquè a més l'Ignasi es va dedicar a la política durant un temps, coneix molt bé el món de la política per dins, a ell sí que li interessa moltíssim la política a tots els seus nivells, i és molt interessant perquè els polítics els veiem normalment en rodes de premses, els veiem en consells de ministres, els veiem parlant quan saben que hi ha gent que el mira. Aquí veiem com parlen dos polítics quan no els mira la gent, i el que passa en un despatx de dos polítics quan no hi ha càmeres ni micròfons al voltant.
El que voldríem veure tots els ciutadans,
sí, que voldríem mirar, no?
El que voldríem mirar
per un foradet, no?
Suposo que és una obra, doncs, això, per sacsejar consciències també, no? Que la cultura a vegades doncs, ens oblidem, no? Ha de ser evasió moltes vegades, però també té un paper molt important, no?
Jo crec que sí, el televisió, teatre, cinema, lectura, evidentment ha de tenir un component d'entreteniment, que sempre hi ha de ser, sempre hi ha de ser, perquè si t'avorreixes amb una manifestació artística, crec que has errat el tret, no? Però, a part d'això, doncs, el que dèiem, hi ha moltes altres lectures, no? I ha de tenir una funció de la bona cultura ha de tenir una funció d'informar, però més que d'informar, de fer obrir els ulls, de que la gent es faci preguntes, de que la gent miri el món del voltant amb uns altres ulls. L'escepticisme és una cosa que es perd molt, sobretot en la nostra societat, en la que tenim moltíssima informació ja processada, deglutida, i que ens la donen perquè ens l'empassem sense protestar i sense registrar. Però crec que hem perdut això, hem perdut la suspicàcia, hem perdut la capacitat de replantejar-nos la veritat del que ja donàvem per assentat. I la cultura pot ser l'espoleta que desencadeni doncs, aquest procés de tornar a l'escepticisme i a la qüestió de pensar per nosaltres mateixos.
Mm-hmm. Doncs no hi ha excusa, tothom al teatre, a veure aquesta hora, a partir del dissabte, no? Ja torneu una altra vegada?
A partir del dissabte tornem a seguir,
dissabte.
Sí.
Bueno,
i com és la col·laboració també amb el Roger Pere?
Molt bé. El Roger és no para, o sigui, el Roger està fent ara mateix, bueno, ha estat fent el monòleg aquest del Quina Feinada, el Versus, que era una meravella, el doblatge, locucions, moltíssimes coses,
és un neguit,
però té un cor que no li cap al pit, i és un talent brutal, llavors... Quan treballes amb algú que té aquest talent, el que fas creix. O sigui, hi ha un procés sinèrgic que fa que partíem d'un punt, ell partia d'un punt jo, i de sobte on arribem és molt més enllà del que hauríem arribat cadascun per la nostra banda.
Estàs aprenent, cada obra estàs aprenent.
Sí. En cada feina jo crec que l'actor té el deure... Bueno, té el deure, és que et ve donat. En cada feina aprens com a actor. Però et diria alguna cosa... Per exemple, aquí estic aprenent molt de treballar. En el teatre se n'aprèn moltíssim. Però de vegades s'aprèn més de les males feines que de les bones.
Dels errors.
Exacte. Dels errors o de les feines en les que hi ha coses que no funcionen. Perquè quan tot ve rodat, una miqueta com això que deia de la informació que ens dona, no? Quan tot ve rodat, no te n'adones ben bé de com han anat les coses i vas passant i vas tirant milles. Però quan les coses no funcionen, veus els punts on les coses es poden... Si vols, clar, si estàs atent, veus els punts on les coses no estan funcionant i veus com es podrien millorar.
Això vol dir que t'ha passat.
Sí, home, i tant, per sort, des de l'any 1999 estic vivint d'això, amb la qual cosa he fet moltes feines, he fet feines que m'han agradat molt, totes les feines que he fet m'han agradat molt, perquè hi he tret això, hi he tret aprenentatge, hi he tret amics, hi he tret vivències, però realment artísticament n'hi han hagut poques que hagin sigut molt satisfactòries.
però de totes n'he pres moltíssim.
Sí, que també t'has clavat, vull dir que no tot és... No és oro todo lo que
renuncia. No, jo crec
que com un aprenentatge...
En tot medi, el... Això crec... Això ho estava en un còmic del Mauro Entrialgo, que a mi m'agrada molt, que és un autor molt trash, i deia que el... feia una comparació amb un... Era una vinyeta de lluitadors de lluitadors de lluita lliure que viuen junts. I n'hi ha un que és com molt clàssic, i no, és que en aquella època els actors tal, en aquella època els actors qual, i diu, mira, en qualsevol època i en qualsevol medi, el 90% del que es fa és merda. Merda. El que passa és que, evidentment, amb el pas del temps, de lo de fa 50 anys, la merda ens l'hem oblidat i ens ha vingut el 10% que era bo, i ara mateix estem en la nostra època, ens estem tragant el 90% que no val i el 10% que val, però d'aquí 50 anys haurem fet la mateixa tria. La gran majoria de les coses que he fet les rescato per cosa personal, però he fet coses pues, que m'han agradat més i coses que m'han agradat menys, però de tot s'aprèn i a més és feina i això és molt important.
Octavi, se'ns acaba el temps. Sí. Ens passaríem hores parlant amb tu, però ens has de recomanar alguna persona que ens pugui doncs, encomanar la seva alegria de viure, com has fet tu durant aquesta estona de ràdio
doncs,
i de vida.
Aprofitarem, ja que estem a Ràdio Sabadell, us parlaré d'una sabadellenca molt especial, que és la Marina Gatell.
Amb la Marina Gatell
jo vaig
protagonitzar... Jo em recordo Gatell d'aquí, de Sabadell.
Sí?
La Marina també o una altra?
Ah, sí, hi ha una, sí, que és un cognom.
Pues
sí,
igual són, cognom. Pues igual són família.
Sí, segurament, potser sí, Joan.
Segurament.
Perquè tenien ells... una botiga de verdures o fruites, oi?
Pues igual. La Marina, sé la que tenien, no sé si eren part de la Gironina o alguna cosa així, que tenien alguna de petardos. Però amb la Marina, jo vaig coincidir el primer cop perquè ella era parella del Juli Fàbregas, quan van fer la Happy House, que ella no tenia ni 20 anys. I després van fer la Lola, l'any 2009, crec que era, fa 10 o 12 anys. I és una actriu meravellosa, té un talent tremendo, però a més és una persona peculiar en el bon sentit. Té un món propi que és meravellós i és una gran companya i una persona excel·lent. I jo crec que tots podríem aprendre moltes coses de la Marina i que hagi passat per la meva vida, per mi és un privilegi.
Doncs per nosaltres també ha estat un privilegi que hagis passat per l'estudi de Ràdio Sabadell. Ja saps, això és casa teva. Tenim avui més gent que mai a l'altra banda, del vidre. Ara se'ns acaba el temps. La Núria García també ens ha de posar al dia amb totes les notícies i les novetats d'actualitat a la ciutat. Moltíssimes gràcies a tots dos. Joan, un plaer també. Una abraçada molt gran.
Igualment, gràcies.
Us seguirem per les xarxes. Ben atents.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark.